Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 154è programa Dona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter, aquí va per l'episodi 108, i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Saludem també el nostre tècnic Guillem Remesa, incansable en les tecles. Hola, Guillem.
Hola, Vladimir. Què tal?
Bé, avui tenim una continuació del nostre programa anterior, sobretot, millor dit, un apunt, perquè realment en parlar del tema de l'Afganistan i de la prohibició dels escacs de l'Afganistan, vaig recordar que tot just en el primer programa d'aquesta temporada, amb el Leoncio García, doncs vam fer un esment a l'equip de l'Afganistan a les Olimpíades. Per tant, recordarem als nostres oients aquest fragment del programa 78, que vam parlar tot just d'això. Després anem a visitar el prestatge a la biblioteca. Parlarem d'un llibre dedicat al campió del món imbatible i envençut, que va marxar d'aquest món sense haver deixat haver perdut el seu títol, Alexander Alekhin. I després una mica de calaix de sastre de les notícies Llampec. Llavors entrem en matèria i recuperem aquell fragment del programa tot just fet en començar aquesta temporada després de les Olimpíades de Budapest. Parla Leoncio García.
Y otro más grave todavía, para mí más doloroso, fue la denegación de visados a muchos países. Sí. Ese fue mi primer reportaje. Nada más llegar me di cuenta de ello. La organización anunciaba que iban a batir el récord de participación, exacto, lo cual era en principio una noticia maravillosa, sí, pero cuando empecé a indagar un poco en eso me di cuenta de que eso era prácticamente imposible, porque a muchos países, sobre todo africanos, pero no solo, les habían denegado el visado. Sí. Entonces empecé a indagar un poco ahí y me encontré con que además el gobierno húngaro estaba mintiendo. Es decir, habían dado como excusa oficial, sí, que sus servicios exteriores, secretos o lo que fuera, uh-huh, habían comprobado que buena parte de los jugadores supuestamente ajedrecistas que habían inscrito como tales, en realidad no habían podido comprobar que fueran ajedrecistas de verdad. Yo hice una comprobación muy concreta. Por ejemplo, en Senegal. En Senegal, todos los inscritos se habían clasificado para ser miembros de la selección olímpica disputando el campeonato nacional y quedando en los primeros lugares. Sí. Es evidente que son ajedrecistas, ¿no? Claro. Luego, ahí había algún otro motivo. Y entonces se me ocurrió, y esto que voy a contar ahora es muy reconfortante, son de las cosas que hacen que uno se levante cada día con ganas de trabajar, ¿no? Uh-huh. Durante la primera ronda hubo una rueda de prensa en la sala de prensa. ¿Sí? Y estaban un alto cargo del gobierno húngaro, el presidente de la Federación Húngara y Arkadi Borkovic, presidente de la FIDE. Y yo pregunté, ¿cómo es posible que denieguen ustedes el visado a tantos países? Eran como 25 aproximadamente. Y entre ellos, algunos tan sensibles como Palestina, Afganistán o el equipo de refugiados.
Sí, los dos, en las dos, exacto, secciones, sí.
Exacto. Entonces yo noté un malestar enorme, el alto cargo del gobierno húngaro enseguida se quitó el marrón y le pasó el marrón al presidente de la Federación Húngara, que me contestó como pudo. El presidente Borkovich sí me matizó que en el caso de los refugiados el problema no eran los visados, eran los pasaportes, que al parecer habían tardado muchísimo en pedir los pasaportes y estaban reunidos en Nairobi, en Kenia, donde se había estropeado la máquina que fabricaba ese tipo de pasaportes especiales. Claro, y que la cosa venía por ahí. Bueno, el caso es que dos días después yo estoy paseando por la sala y me veo en un cartel, veo Afganistán. Digo, anda, han llegado los afganos. Y me acerco y se levanta uno de los afganos que estaba a punto de empezar su partida, se levanta, viene y me da un abrazo y me dice, señor Leoncho, yo le conozco a usted de la Olimpiada de Calviá de 2004 y quiero que sepa que le estamos muy agradecidos todo el equipo afgano, porque gracias a la pregunta que usted hizo y al reportaje que publicó en El País, dieron del visado a dos de los cuatro compañeros que estaban en Irán, que llevaban un mes en Irán esperando que les dieran el visado para Hungría. Y entonces, con esos dos que vivimos en Alemania y otro que vive en Países Bajos, hemos conseguido formar el equipo, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas te llegan al alma realmente, ¿no?
Sí. Otra historia que...
Bé, doncs tot just el Leoncho va parlar de l'equip de l'Afganistan i vam esmentar, per tant, com veieu, o sigui, tots els jugadors eren de fora i alguns d'aquests havien d'esperar fins a un mes i més, o sigui, a Iran, perquè els donessin els visats. Bé, com vàrem dir la setmana passada, efectivament, això, l'equip masculí sí que va participar, però la participació femenina no hi havia equip de les dones de l'Afganistan. Doncs seguirem l'evolució del tema. Crec que la cosa no serà pas fàcil per ningú i ho veurem si arribem a un bon port, però... No sé. Això, tal com van les coses, fan dubtar moltíssim en el tema. Canviem de registre. Anem, visitem una biblioteca i allà trobem un llibre molt interessant que ha sortit en català, editat per La Campana l'any 2022. L'original en anglès i en francès es va publicar l'any 2021. L'autor és Arthur Larue i el nom del llibre és La Diagonal de Lehin. I es pot posar com a titular a Lehin, el campió del món d'escacs que va pactar amb el diable. Doncs a veure de què parla aquest llibre. L'escriptor francès recrea la vida d'un dels genis d'aquest esport, tot amb llums i ombres i com a col·laborador nazi, un reflex de l'època convulsa que li va tocar viure. Mireu, no sé si molts dels nostres oients saben que entre el 43 i el 45, 1900, evidentment, un Alexander Alekhine físicament i anímicament en decadència es va refugiar a Espanya i allà va conèixer un joveníssim Arturo Pomar, que només tenia 10 anys, i Arturo Pomar es va convertir en el seu alumne. L'escaquista espanyol, Arturo Pomar, va descriure temps després el campió del món com un home amable, educat i tendre, i es disculpa Arthur Larue en el seu llibre dient: he de disculpar-me amb els jugadors d'escacs espanyols perquè aquest aspecte de la vida de Lehin a Espanya no s'esmenta al llibre i és culpa meva. Per tant, aquest tema queda una mica fora de la narrativa. De visita, o sigui, aquí a Espanya, l'autor va presentar aquesta novel·la descrivint la vida del mestre del tauler i sobretot la convulsa època històrica, és la Segona Guerra Mundial, que s'estava, més de mitja Europa estava involucrada en això, i la primera meitat del segle XX va ser dura, de per se, per Europa, I l'autor fa èmfasi en aquesta part del relat. Curiosament, el mateix autor és aficionat als escacs i presenta a Alekhine una mica ambigu, que oscil·la constantment, citem, entre el bé i el mal, el geni i el compromís, la força i la debilitat. Apunta a Arthur LaRue, era tan especial perquè era un jugador molt agressiu i creatiu. Alekhine era un guanyador. Va ser el primer jugador professional d'escacs en el sentit que estudiava i analitzava el joc dels adversaris. Fins i tot al punt que es va convertir en un dels millors escriptors sobre aquest esport. Parlem una mica de la part fosca. Robin Fine va descriure Alekhine com a sàdic dels escacs i va definir com més immortal que Richard Wagner i el Jack l'Esbudellador, en paraules del crític musical Harold Schoenberg. El quart campió del món era agressiu al tauler, però a la seva vida era més aviat un nombre mundà, cortès, un home de saló, de societat, que pertanyia al segle XIX, a un món que va desaparèixer amb la Revolució Russa de l'any 1917. Sosté l'escriptor, per aquí l'interessant d'aquesta figura va ser el que era interessant en aquest personatge, la fragilitat. Apunta. Crec que es tracta de la història d'un home molt fràgil i molt sensible. Parlem una mica del personatge d'Alexandre Alekhine. Va ser autodidacte, va ser al cap dels 10 anys quan va presenciar una partida simultània en un club de Moscou en què l'escaquista nord-americà a Pillsbury va vèncer a cegues a 22 jugadors. LaRue explica, va ser una demostració de força i aquest episodi va desencadenar la passió d'Alekhine per l'esport, pels escacs. Diu, insisteixo en això perquè Alekhine va aprendre a jugar als escacs tard, als 12 anys. Si ho comparem amb altres jugadors com Capablanca, per exemple, que va aprendre amb 4, estem parlant d'una gran diferència. I Alekhine, a més, era un jugador que centrava la seva força en la seva voluntat i moltes hores d'estudi. Tenia una cosa així com faustiana, com si hagués fet una mena de pacte amb el diable. Tanquem la citació. Parlava 6 idiomes, rus, francès, alemany, anglès, espanyol i portuguès. Potser va ser aquest pacte amb el dimoni i que el va portar al març de 1941 a publicar el text antisemita que es deia Els escacs jueus i Els escacs aris. Jo, aquí fem una petita remarca marginal, em va sorprendre molt quan vaig veure per primera vegada aquesta publicació, després en rus, la vaig encarregar i sí, efectivament la tinc a casa, és una publicació bastant petita, però sí, es va publicar. Diu LaRue, els fets avui són els que són. No hi ha dubte perquè recentment, fa menys de 10 anys, es van trobar els manuscrits d'aquesta publicació. Per tant, la idea que aquests articles els havien escrit algú altre és falsa. Alekhine ho va fer. Les condicions o les circumstàncies en què els va escriure es relaten a la novel·la, però des d'un punt de vista novel·lesc. Això no és un assaig o un llibre històric, diu LaRue. Va escriure aquests articles en un país ocupat, això és cert. I també cal recordar que l'antisemitisme L'antisemitisme, sobretot per a un rus blanc i aristòcrata, era freqüent. Aleixin era un home del seu temps, per tant, la seva responsabilitat es pot matisar, es pot explicar, però no es pot exculpar. Tanquem la citació. Allò va ser, segons la RU, al principi de la fi per a un Aleixin que només va prendre consciència quan l'any 1946 va quedar exclòs del campionat que se celebrava en la Terra. Que un torneig important com aquell es negués a acceptar el campió del món era com excloure'l de la comunitat d'escacs. Per a ell, que no només era el millor jugador de l'època, sinó qui havia entrat a aquell esport, o sigui, tots els seus esforços i tota la vida, va ser un cop molt dur i difícil de gestionar. No només això. Aleixin havia trencat un acord tàcit. L'únic que sempre vens, el que guanyava totes les partides, és els mateixos escacs, havia recordat Bromfield en un article donant rèplica al text antisemita del campió del món. Aquesta era la idea amb què el mateix Aleixin jugava, recorda la RU, els escacs en aquella època era vist com un diàleg entre dues persones, creava comunitat, i ell amb els seus textos havia exclòs les persones jueves. Quan va quedar fora del torneig, va prendre consciència que havia trencat allò, havia traït el joc. Jo no sé si és un remordiment realment, però en aquell sentit sí que això sí que va ser la constatació que havia comès un error i que aquell error el convertia en un proscrit. Doncs això diu la RU. Bé, per tant, els llums i les ombres envolten la vida d'Aleixin i no fan més que replantejar-nos l'enèsima vegada la mateixa qüestió. Caldria separar la vida de l'obra? Diu la RU, ho hauríem de fer, però no som capaços. És molt difícil ser simple si un és doble i Aleixin no podia ser només un geni dels escacs, un dels grans jugadors de tots els temps, si alhora va col·laborar amb els nazis i va escriure articles antisemites. L'escriptor, la RU, que es va donar a conèixer com a novel·lista l'any 2013 amb Partard en Guerre sobre la dissidència artística contemporània a Rússia, ell va treballar allà 4 anys com a professor de literatura francesa i també va viure la censura en primera persona, després d'haver abandonat el país eslau després de la seva publicació. Diu, ho vaig viure amb molt d'orgull. Si m'haguessin donat una medalla, hauria estat un problema. Estem parlant d'un país totalitari, dictatorial, d'un règim que posa en manifest el seu caràcter criminal i violent. Un dels personatges dels quals escric a la novel·la ha estat assassinat i 2 més viuen a l'exili. Així que quedar-ne exclòs per un llibre és motiu d'orgull per mi. Recordeu que això és ja, parlem del segle XXI, tal descriu el país, o sigui, la Rússia. Però més enllà d'aquests clarobscurs del protagonista, la RU planteja la diagonal Aleixin un retrat d'època, on altres escaquistes, com per exemple Tartakover, Spielman, Przepiórka o Rubinstein, van compartir tauler amb Aleixin. Molts d'ells, com Murphy, Stein, Spielberg o el mateix Rubinstein, van acabar enfonsats a la bogeria. Diu l'escriptor, els escacs és un joc de gran complexitat. Pot arribar a ser hipnòtic i exclusiu i empresona la persona en un moll, en un món de 64 caselles. No en tinc gaire clar si entre els escaquistes hi ha més bojos que en altres professions. El que sí que sé que els escacs són una forma meravellosa de ser boig. Aquesta és les paraules, la cita de l'escriptor francès. Continua. Però el que és interessant és veure com els escacs, encara que es tracti d'una noció abstracta, no és aliè a la història, història en majúscula. Els escacs també s'hi van veure afectats i fins i tot com si es tractés d'un idioma, fins i tot pot encarnar-la. El paper dels escacs a la història, per a Lehin, és propagandístic. A l'època de l'ocupació, quan el Tercer Reich dominava Europa, era important per als nazis aparentar que tot anava bé, que tot era normal i que el campionat del món dels escacs seguia organitzant-se i els jugadors seguien jugant. De fet, els escacs, com un combat, és una lluita a mort. Durant la Segona Guerra Mundial és la primera vegada que encarnarà una mena de força política i després, durant la Guerra Freda, es convertirà en alguna cosa caricaturesca, perquè la Unió Soviètica titularà el campionat del món com l'URSS contra la resta del món. Bé, preguntem als nostres oients, no sentiu alguns paral·lels amb la realitat d'avui en dia? Escrit en només 3 mesos, la veritat que a la Rue li va portar molt més de temps documentar-se. Al voltant de 6 anys, matisa el temps que va llegir tot el que va poder d'autors com Pablo Morán, Edward Winter o d'Oberto Marchi, entre d'altres historiadors. Diu, després vaig deixar els llibres a part i simplement em vaig posar a escriure. La Diagonal de Lehin es presenta com una novel·la històrica sobre un jugador cèlebre d'escacs. Es col·loca al món dels escacs fora dels escacs. Però també és una novel·la policiaca, de vegades dramàtica, que relata la persecució dels jueus i el final, per exemple, de Przepiórka, Spielman o Rubinstein. Sobre la mort del mateix Lehin, que sabeu que està així molt embolicada i hi ha moltes especulacions sobre la mateixa, ell diu que sabem que no en sabem gaire. Sabem que no ho sabrem mai, que la policia política portuguesa treballava molt, molt bé, que Stalin tenia uns serveis secrets molt eficaços i que Lehin tenia molts enemics, no tenia diners i era alcohòlic. Al llibre hi ha una teoria que és la més probable i que el govern portuguès no volia problemes i Lehin era un problema, aventura l'autor. D'aquesta última etapa, els seus anys a Espanya, previs al seu viatge a Lisboa i al final a Portugal, la Rua afegeix. Jo volia escriure el crepuscle d'un home que cada vegada estava més tancat en si mateix, en les seves obsessions i en una mena de bogeria. En aquest sentit, era difícil integrar a la història una relació amb un nen i la tendresa que això suposa. Recorda sobre per què va decidir no incloure la seva relació amb Arturo Pomar a la seva novel·la. Això afegeix, reflecteix una mica la seva tasca com a escriptor en aquest relat. Jo, diu, no pretenia reconstruir la vida de Lehin presentant tots els seus fets, sinó expressar una veritat molt més íntima sobre la vida d'un home excepcional. Un home excepcional que, com relata la seva novel·la, per força es va convertir en un dels jugadors de simultànies a cegues més efectius de la història dels escacs. Lehin, quart campió del món en escacs, havia obtingut aquest títol per primera vegada l'any 1927 davant el cubà Capablanca i l'havia perdut l'any 1935 davant el doctor Max Ewe i l'any 1937 el va tornar a recuperar. I mai més ho va perdre fins que va morir en possessió del títol l'any 1946. Una vegada a París va arribar a aixafar 45 adversaris alhora, recorda la Rue en el seu llibre. En tenia prou amb seure a la butaca, fumava una cigarreta darrere d'altra, durant 18 hores seguides, no menjava res per mantenir la seva excitació mentre donava l'esquena als jugadors. A Alekhine els vencia en grup, sense ni tan sols molestar-se per mirar-los. Molt curiós. Bé, acabem aquí aquesta excursió a un llibre que realment el podem recomanar als nostres oients. I ara una miqueta de notícies llampec que, evidentment, hem de dir que ara s'està celebrant el Campionat de Catalunya Absolut, que a hores d'ara, quan estem gravant aquest programa, estem davant de les semifinals, on es veuran el gran mestre Daniel Alsina contra el gran mestre Pedro Antonio Gines Esteo, i en la segona semifinal, el gran mestre Pere Garriga Cazorla contra el Tom i el gran mestre Hipòlit Aziz. Ja veurem com acaba la història. També al mateix temps tenim en joc els dos campionats de veterans, el de Supra 65 i Supra 50. Tots dos estan celebrant en la mateixa ubicació. Llavors, veurem si algú podia haver passat per Salou per veure aquesta competició, doncs ja ens podeu fer el vostre feedback de com heu vist el torneig. Bé, i per acabar tenim també una notícia que prové de la FIDE, que la FIDE ha anunciat el desafiament de narrativa d'escac social, FIDE Social Chess Storytelling Challenge. És una iniciativa global llançada per la FIDE que recentment va emetre un comunicat amb l'objectiu de visibilitzar a través de curtmetratges el profund impacte social dels escacs a comunitats de tot el món. Aquesta original competició en el marc de l'organització de la FIDE convida cineastes, federacions nacionals, organitzacions comunitàries, educadors i activistes socials a capturar i narrar històries reals en què els escacs han estat un instrument de transformació, inclusió i esperança. A què consisteix aquesta competició? El format. S'han de presentar curtmetratges que documentin casos reals on els escacs han estat agents de canvi social. Temàtica. Escacs en contextos vulnerables o d'alt valor comunitari. Presons, camps de refugiats, barris marginats, escoles rurals, comunitats indígenes, entre d'altres. El lema central. Cada moviment compta. Subratllen que cada decisió, cada jugada al tauler i a la vida pot marcar una diferència. L'objectiu. Construir un arxiu audiovisual que evidenciï la dimensió humana i social dels escacs, sovint ignorada pels grans tornejos i l'elit esportiva. I la importància institucional, aquí es vol lluir la FIDE, és expansió de la missió educativa i social de la FIDE. Doncs veurem de quina manera, si això té èxit. En principi, ens sembla que la idea és força bona. Veurem els resultats. Bé, així hem arribat al final del programa d'avui, però la setmana que ve, aquí mateix, tornarem a ser. No hi falteu. Salut i escacs.